Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:03 del migdia d'aquest divendres 19 de maig del 2023. Sincerament, avui teníem moltes ganes de començar l'Hotel Suís celebrant la 20a Lliga de l'Astralpool Natació Sabadell Femení de Waterpolo. Parlar d'un nou èxit de l'equip de David Palma i de la cirereta d'aquesta temporada amb el triplet després de guanyar fa uns mesos la Copa de la Reina i la Champions. Però tocarà esperar fins demà i que la festa, com els últims dos anys, arribi a casa. Anar a Mataró s'està convertint en un mal de queixal en el play-off. Més enllà de la qualitat de les de Dani Ballart, de vegades hi ha decisions que escapen de tota lògica, fins i tot pels qui no la toquem massa d'aquest esport, com per exemple que un equip amb dues boies tan potents com Maika García o Paula Leitón, sobre les quals gira bona part del seu joc, no gaudeixi de més superioritats que el rival. Ben al contrari, 14 expulsions li van caure a l'Astralpool dimarts i ahir 15. O el tema dels penals, ahir 4 en contra i 3 en els últims 6 minuts, inclòs aquest més que polèmic 11-10 que va donar la victòria a les mataronines. A remar contra tots aquests elements incontrolables i demà, en directe a Ràdio Sabadell, a viure un altre dia gran de waterpolo d'aquest Astralpool Natació Sabadell a Can Llong.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem la setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Una notícia d'última hora. Ona Carbonell ha anunciat la seva retirada als 32 anys en el seu palmarès. Dues medalles olímpiques en natació artística i tres participacions en Jocs Olímpics. En futbol, el Sevilla jugarà una nova final de l'Europa League. L'equip de Mendilibar va eliminar la Juve al Pizjuán. Suso va igualar en pocs minuts el gol de Vlahovic i la Mela va classificar els sevillistes a la pròrroga. El rival serà la Roma de Mourinho, que va empatar sense gols a Leverkusen i va fer bo l'únic gol del partit d'anada. La final de la Conference, per cert, la jugaran la Fiorentina i el West Ham. Dia polèmic a tot això, el Giro d'Itàlia amb la retallada de la 13a etapa per les inclemències del temps. Dels prop de 200 quilòmetres que s'havien de cobrir, finalment només se'n faran 75. S'elimina l'ascens al Gran San Bernardo i només es pujarà la Croix de Coeur i el Crans Montana. Avui ja no pren la sortida el danès Mats Pedersen. El Barça d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez jugarà la seva 11a Final Four en els últims 14 anys de la Champions. Ahir van complir el tràmit guanyant també la tornada contra el Gut Medanès per 36-31. Dimarts es fa el sorteig de les semifinals amb el PSG, el Kielce i el Magdeburg com a possibles rivals a Colònia. I en tennis, Rafa Nadal va anunciar ahir a la tarda que efectivament no jugarà Roland Garros i 2024 serà el seu últim any com a tenista professional. Som-hi amb la resta del sumari.
Es comenta la recepció.
Farem d'entrada aquesta prèvia del Cornellà Sabadell de demà amb la roda de premsa de Miqui Lladó prevista per d'aquí a 9 minutets. També saludarem Gonzalo Riutort, el tècnic de l'equip del Baix Llobregat, i les estadístiques. A més, la prèvia del partit del B a l'estadi de la Nova Creu Alta, la final del Mercantil per pujar a Divisió d'Honor, waterpolo, com dèiem, un dia més amb aquesta polèmica arbitral d'ahir a Mataró, i el segon partit d'avui del masculí a la Barceloneta i la remuntada que busca el Club Natació Sabadell de Futbol Sala Eivissa per passar de ronda.
L'actualitat de la primera ref.
Avui destaquem que el golaç de Guillem Molina contra la Nucía ha estat votat com el millor de la jornada 36. Dels pràcticament 1.000 vots, un 38% han votat aquest obús del central arlequinat a la segona meitat, superant el 30% que ha rebut el golaç també d'Oyarzun del Real Unión.
Han parlat en les últimes hores
Eric Lamela, l'heroi d'ahir al Sánchez Pizjuán.
Muchas cosas, se me pasaron por la cabeza, muchas cosas. Buenos momentos, malos, un momento único que salió euforia de gritarlo como nunca. Bueno, ahora estamos un pasito y es una gran oportunidad.
De quin partit no estarem pendents.
A les 6 i 10 de la tarda comença l'Slavia Mozyr Slutsk de la Lliga Bielorussa.
I a les xarxes socials.
La imatge que va penjar Maggie Steffens al seu compte d'Instagram després d'aquest partit d'ahir a Mataró amb el banyador totalment estripat per l'esquena i dient això en anglès. Aparentment, això és legal en el nostre esport ara. Ha estat la primera vegada per mi. Un nou outfit, suposo.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat al Nàstic de Tarragona, Aaron Rey.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 8 minuts del migdia, engeguem aquest Hotel Suís, l'últim de la setmana, previ al duel de demà entre el Cornellà i el Centre d'Esport Sabadell. Engeguem amb aquesta prèvia de la penúltima jornada del grup 2 de la Primera Federació, amb els deures fets al Centre d'Esport Sabadell, amb la salvació des de fa uns dies a la butxaca, però amb aquesta possibilitat de lluitar encara per accedir a la pròxima edició de la Copa del Rei. Això sí, el Centre d'Esport Sabadell, que visitarà un Cornellà que tot just delimita la salvació i que s'està jugant la vida per continuar una temporada més a la categoria de bronze del futbol espanyol. D'aquí a 6 minuts ha de comparèixer, en teoria, Miqui Lladó en roda de premsa. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Parc. Què tal, Sergi? Com estàs? Bon dia.
Pau Ituri, bon dia.
Com va el tema a nivell de timings?
En principi anirem puntuals i fins i tot potser una mica abans de temps. Ara quan ens avisin doncs ja anirem baixant cap a baix, però vaja, aquí els companys mitjans de comunicació i nosaltres doncs que ja hi som tots presents, així que només faltarà que arribi Miqui Lladó i que ens donin l'okay des del club.
I pendents avui de les paraules del tècnic Sant Cugatenc sobre com ha anat aquesta setmana, que ha estat curteta pel que fa entrenaments al Sabadell. Recordem que dilluns va ser festa, per tant l'equip tot just avui ha fet el tercer entrenament de la setmana. Com està segurament l'ànim, no, Sergi? Per veure si els jugadors estan endollats molt poc per disputar aquesta possibilitat d'entrar a la Copa del Rei.
Com a mínim aquell punt d'atenció segur que ja se l'han tret els futbolistes arlequinats després d'assolir la permanència matemàtica la setmana passada, com diem, de forma ja matemàtica, però sí, amb aquest objectiu de la Copa del Rei encara que es pot assolir, doncs veurem si encara hi ha aquest punt de motivació, de tensió, per intentar estar entre els 5 primers classificats no filials del grup 2 de la categoria en el moment, Pau, per cert, que comença a ploure bastant en aquest primer tram del dia. Durant el matí crec que no ha plogut, però ara sí que ho fa amb força intensitat. I si no m'equivoco, per demà al vespre a Cornellà també es preveu pluja, així que és possible que el partit doncs estigui passat per l'aigua.
Mira, ara m'has fet girar el cap aquí al centre de Sabadell i també plou. Déu-n'hi-do, està plovent amb ganes, no? Allà a la Nova Creu Alta.
No, sí, fa estona que estava tronant i ara, com dic, comença a ploure amb intensitat, que cada cop que el primer equip del centre d'esports ha de jugar a la Nova Creu Alta doncs sempre tenim aquell temor de que no passi algun episodi similar al que vam viure fa ja unes quantes setmanes en el compromís contra l'Audi Logroñés. Però recordem, Pau, que aquest cap de setmana hi ha activitat aquí al Temple, perquè juga el filial diumenge a les 5 de la tarda a la penúltima jornada de Primera Catalana contra l'Igualada i esperem que no plogui amb la intensitat que ho està fent ara, perquè déu-n'hi-do.
Bé, en qualsevol cas, s'escolta perfectament, aquesta tempesta. T'he de dir que, mira, fent una ullada al radar, doncs això, tenim l'activitat d'això, del nucli de tempesta passant ara mateix per la zona més oest de la ciutat, per tant, a propet de l'estadi de la Nova Creu Alta. Bé, tot això, Sergi, per reprendre el fil del partit i d'aquesta compareixença de Miqui Lladó, a mi un dels principals dubtes que se'm plantegen, em sorgeixen de cara al partit de demà, és l'11 que pot posar damunt del terreny de joc el Sant Cugatenc, perquè, clar, hi ha la possibilitat de fer un gir de 180 graus a l'equip i plantejar un 11 totalment nou, donar continuïtat a algunes peces. Bé, suposo que és un dels punts d'interès, no?, veure per on traça Lladó l'11 de demà.
A mi també. Recordem que sí que hi ha doncs els lesionats de les últimes setmanes, com Àlex Sala, Jaume Pinyol i Ricard Pujol, que Armando Corbalán està sancionat i tot i que el valencià va ser suplent en la victòria contra la Nucía del diumenge passat, Doncs aquest cop s'haurà de caure de la llista de convocats, tot i ser titular habitual en les darreres jornades, i per la resta tothom hauria d'estar disponible, i com dius, veurem si Miqui Lladó aposta per fer un 11 revolucionari, si un mig-mig per allò d'encara jugar-se algunes coses amb aquesta possibilitat de classificar-se per la Copa del Rei, o res, donar minuts als futbolistes que menys protagonisme han tingut des que ell va agafar el càrrec de primer entrenador, i veurà molts canvis. Veurem si Miqui Lladó aposta per una cosa o per l'altra, però sí, serà una d'aquestes principals incògnites de cara a la visita a l'RCD Stadium de demà.
Si te l'haguessis de jugar tu?
Jo diria que faria un mig-mig.
Un híbrid, no?
Sí, un híbrid. Sabent que encara tens aquesta possibilitat d'entrar a la Copa, jo crec que encara l'equip ho buscarà. Si arriba la victòria perfecta, si no, no seria cap drama. Però tenint aquest objectiu encara a les mans, tot i que no depenguis de tu mateix, jo crec que l'equip serà, per dir-ho així, força competitiu. Després veurem què acaba passant. Sí que és cert que si el Sabadell no jugués absolutament res, sí que et diria que potser estaríem parlant d'un 11 molt revolucionari, però d'aquí a uns minuts, quan Miqui Lladó surti del seu vestidor, doncs a veure si podem treure alguna cosa en clar.
A veure, perquè ara simplement és qüestió d'especular. A mi... Ara és a títol molt personal, però figures, per exemple, que han estat aquest jugador número 12, número 13, de l'estil, per exemple, d'Àlex Gualda, els veig amb força possibilitats de ser titulars a l'RCD Stadium, però amb aquest encara carmelet de la Copa no crec que Lladó s'atreveixi a fer una revolució sencera i que doni entrada a jugadors que no estan jugant gens, com per exemple Cristian Dieste, Joanet López, Isma Atumán, però bé.
Sí, però sí que et pots imaginar potser Sergi García o Moja Guita, sí. Futbolistes d'aquest perfil, no? Que sí que han tingut una mica més de protagonisme que els que has esmentat, que tinguin la seva oportunitat des de l'inici, o fins i tot Blatis.
També, per exemple. Ara també plou amb ganes, aquí al centre de Sabadell, aquesta última hora meteorològica. Bé, a tot això, Sergi, el tema de les entrades, que és un altre dels punts calents de les últimes hores al centre d'esport Sabadell, la resposta increïble de l'afició del centre d'esport Sabadell amb l'equip salvat. Ho hem comentat amb el Sergi Garcés aquests últims dies, que és cert que l'escenari ajuda i molt al fet que sigui un estadi de primera com l'RCD Stadium, però estem parlant de 450 entrades venudes, dos busos complets. Tot això, si no em dius, no em fas una actualització d'última hora.
L'última actualització, Pau, és que s'han venut al voltant de 500 entrades i que durant aquesta tarda, aquí en horari d'oficines, encara es poden adquirir. Ho dic perquè, en principi, no es podran comprar el mateix dia de partit a les oficines de l'RCD Stadium, i qualsevol aficionat arlequinat que vulgui assistir demà al partit haurà de passar per aquí per les oficines de la Nova Creu Alta. Així que últimes hores durant aquesta tarda, però la resposta espectacular, i per què no dir-ho, Pau, amb el Cornellà que no té una massa social molt destacable i que per la importància del partit, sobretot pels de Gonzalo Riutort, que han estat regalant entrades, déu-n'hi-do com s'ha anat forrant el Club Verd amb la quantitat d'entrades que ha venut al centre d'esports.
Tu que ets de números, com jo, multiplica 450 per 20, o per 500 en aquest cas, si em dius que estem
sí,
ja a
vora 500 per 20, surt de 10.000 euros, no?
Correcte. Bona caixa que farà el Cornellà aquest cap de setmana aprofitant la visita del centre d'esport Sabadell. Recordem a tot això que és jornada unificada, que tots els partits, de moment no hi ha cap partit que no tingui cap implicació, per tant tots els partits es jugaran en aquest horari de dissabte, demà, a 8:15 del vespre. Que a banda d'aquest Cornellà-Sabadell hi ha un Castellón-Real Unión, un Alcoyano-Real Murcia, un Intercity-SD de Logroñés, un Atlètic-Balears-Calahorra, un Osasuna-Promeses-Real Sociedad B i en aquest cas un Almore-Vieta-Nàstic, un Lanucía-Barça-Atlètic, el Dense-Bilbao-Atlètic i un de Logroñés-Numancia. Pel que fa al Sabadell, parc sobretot pendents dels partits que juguen fora de casa el Real Murcia i l'SD Logroñés, que són els dos no filials que estan per sobre, contra dos equips que han d'acabar de segellar la permanència, com són el Alcoyano Intercity, i per sota el Nàstic, que pot també incomodar aquesta possible plaça de Copa del Sabadell, que visita Urriche contra una Morevieta que hauria de certificar l'ascens a casa.
moltes coses en joc encara en aquesta última jornada, Pau, i sí, com dius, pels interessos del centre d'esports per aquesta lluita per la Copa del Rei, doncs ben atents al que passi, per exemple, amb el duel de la SD Logroñés, l'Antonio Solana contra l'Intercity, però bàsicament l'equip de Miqui Lladó que ha de guanyar per tenir opcions de seguir viu a l'última jornada. En cas de punxar, molt probablement s'hauria d'acomiadar d'aquestes possibilitats d'entrar a la Copa del Rei. Quan el tècnic Sant Cugatenc entra a la sala de premsa, així que som-hi, Pau, amb aquesta roda de premsa. Hola, Miqui, bon dia. Pregunto quin ambient has vist al vestidor en aquests dies, durant aquesta setmana, després d'assolir el primer objectiu de la salvació. Si hi ha aquest punt encara d'atenció per buscar la Copa o ha estat doncs, un ambient més distès?
No, bon ambient, evidentment distès perquè l'objectiu principal doncs s'ha complert, però també els dies de més exigència a l'entrenament, que aquesta setmana va ser dijous, doncs l'equip va estar francament bé, perquè hi ha objectius pels quals lluitar encara i evidentment doncs és el que hem de fer demà, jugar el partit, competir-lo i intentar guanyar.
Per poder l'objectiu, no sé, de vegades té inconscientment de caure en una petita relaxació...
És fàcil caure en la relaxació, un cop has assolit l'objectiu.
100% amb el mentalitzat, no sé si això pot notar...
Si això es pot notar demà.
Venen 500 persones a veure'ns, no crec que ens relaxem, serà difícil que passi això, perquè si passés doncs ens recordaran que, no, el que hem de fer com hem d'estar. Demà ve molta gent a animar-nos i hem de fer un bon partit de futbol perquè és el que venen a veure.
Sí que és cert, Miqui, que no sé si un cop aconseguit aquest primer objectiu i el més important de la temporada, no sé si aquests condicionants fan que un pugui pensar en donar més minuts als futbolistes que han tingut menys protagonisme, sobretot doncs, en les últimes setmanes o en els últims mesos. És la teva idea? També et pregunto també específicament per la porteria, si després que l'Adri li guanyés la partida a Sergi Puig, si tens pensat donar-li minuts al Sergi.
Bé, demà serà... És a dir, traurem, igual que ha passat altres vegades, que en partits on encara ens jugàvem treies un 11 i creies que hi havia jugadors a la banqueta que podien ser d'inici, doncs potser demà alguns d'aquests jugadors sí que hi són d'inici i jugadors més habituals en les últimes 5 jornades potser no hi són, però l'11 serà molt competitiu, no hi haurà experiments, seran jugadors tots que tenen la possibilitat de tenir aquestes funcions de titular, de fer-ho bé, no és un premi a res, és simplement doncs, que ara també serà el seu partit per alguns casos, tampoc hi haurà molts canvis a l'11.
Perdó, en el cas de la porteria no sé si es pot especificar a mi que...
Sí, jugarà Sergi.
Perfecte. La situació del rival.
Creus que poden acusar aquesta ansietat?
Sí, poden tenir ansietat. Aquesta ansietat que pugui tenir el rival per evitar el descens?
Crec que els primers minuts no l'acusaran, és a dir, els primers minuts sortiran amb molta empenta perquè principalment tens marge encara doncs, per canviar la tendència del partit en cas que no passi el que vulguis, per tant crec que els primers minuts sortiran molt decidits amb el plantejament que facin, tant si és a buscar-nos a dalt com si tenen un bloc més mig a camp propi, però sortiran molt decidits. El que sí que pot passar és que a mesura que avanci el partit i ells no tinguin el resultat que volen, doncs sí que acusin una mica els nervis i evidentment la falta d'oportunitats per canviar la seva situació. Al principi crec que no influirà, crec que en els minuts finals pot ser determinant.
Com ha de ser de motivador l'escenari? Sabem que la massa social del Cornellà no és de les més destacables de la categoria i és possible que es vegin molts seients buits, no? Però al final jugar a l'RCD Stadium, com hi pensa un, o tu mateix, Miqui, del fet de poder estar a la banqueta de l'RCD Stadium, com acaba de motivar això?
Bé, és el camp més bonic de la categoria, evidentment, perquè és un camp de primera divisió. Tampoc li hem donat masses voltes, suposo que quan estiguem jugant, doncs agrairem, no?, les instal·lacions, que segurament la gespa doncs, estigui en unes condicions fantàstiques i poder disfrutar del partit, però ja et dic que és important disfrutar competint, perquè és el que hem de fer aquestes dues últimes jornades, perquè doncs, hi ha coses en joc i evidentment les hem d'anar a buscar. Després el resultat, com sempre dirà, i veurem on estem després del partit.
Estarem pendents del que faci, per exemple, l'SD?
Estarem pendents de l'SD.
Suposo que és a dir, és informació que s'acaba filtrant i acaba sabent, però no de manera activa. Jo estaré més pendent del que estem fent sobre el camp, de com estem jugant i de si estem fent les coses bé per intentar sumar els punts.
Pregunto per les baixes, si hi ha alguna baixa d'última hora, més enllà de la coneguda d'Armando Corbalán per sanció.
No, estem tots bé, tots disponibles, Armando sancionat i les tres habituals, que són el Jaume, l'Àlex Sala i el Ricard Pujol.
Ha passat una setmana, gairebé, no sé si Miqui Lladó ha parlat amb algú del club.
Si ha parlat amb algú del club, de cara al seu futur.
De ser oficial, no sé, algun petit intercanvi de...
No, encara. De moment encara estem en període de Lliga i ja et dic, ja ho vaig dir a la roda de premsa passada, l'objectiu principal i el més important està complert, això ha donat serenor, ara tenim temps, doncs quan arribi arribarà, amb calma. De moment centrem-nos en demà, que és un gran dia perquè tenim un partit doncs, en un camp molt bonic contra un rival que s'hi juga molt, nosaltres també ve moltíssima gent a animar-nos, això és un factor crucial per nosaltres. I per tant doncs, haurem de defensar bé els colors d'aquest equip.
Sí, l'última per la part i el fil del que preguntava el Pere. Hi ha la possibilitat aquest any d'acabar millor posicionat que la temporada passada, no d'igual al registre de punts, però sí amb aquest objectiu també de poder entrar a la Copa, cosa que l'any passat no es va poder aconseguir. Tu mires, Miqui, en el sentit de dir, doncs, bé, he aconseguit... complir l'objectiu amb el qual se m'havia posat al capdavant de l'equip, i a més també, si es fa aquesta comparativa amb les xifres de l'any passat, tu t'hi fixes per dir, doncs mira, hem aconseguit estar en unes xifres molt similars amb un pressupost molt més reduït que el de la temporada passada.
No ho comparo perquè crec que són escenaris diferents, després ha donat la casualitat que pugui ser així i està molt bé. El que sí que miro és quants punts hem fet des del gener, el que sí que miro és quan lluny estaríem de les posicions capdavanteres, i el que sí que intento entendre és amb l'equip que tenim quines possibilitats doncs reals tenim, si estem per sobre el que toca, si estem on toca, si encara podríem fer-ho millor per tal d'ajustar l'any vinent doncs encara millor i estalviar-nos el patiment que hem tingut aquest any, que crec que és el més important.
Acabant de tenir un grup i percentatges,
hi ha una més.
Segons vagin aquestes dues jornades, el teu parcial diguem-ne seria un parcial...
Depèn de com vagin les dues últimes jornades, el seu parcial seria gairebé de play-off.
Sí, els evidentment, de moment els números són bons, perquè doncs, has tret molts punts, al final en 19 jornades n'has perdut a 4, has puntuat en 15 jornades i no amb empats, sinó amb més victòries que empats. Per tant, és evident que els números són bons i havíem de fer números bons per aconseguir la salvació, i gràcies a Déu ho hem pogut fer, que era el més important. Després, ara, el que passi en aquestes dues jornades, doncs després ja en parlarem, no? Insisteixo, encara queda doncs, el partit de demà, queden una setmana d'entrenaments, queda l'últim partit a Osasuna Promeses, demà tenim un repte al davant amb un rival doncs, que s'hi juga molt i que és un bon rival, que sap defensar, que sap tenir el seu moment, que sap esperar-lo, i el que volem doncs, és donar una bona imatge davant de la nostra gent, és el que realment volem.
Alguna pregunta més? Doncs aquí, moltes gràcies.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Miqui Lladó, dubte més o menys resol, Pau? Hi haurà alguns canvis amb aquests homes que sí que són importants a l'equip però que potser no són titulars habituals, i canvia la porteria, jugarà Sergi Puig i en principi doncs, no ho farà Adrián Ortola.
Doncs aquest és el principal titular d'aquesta roda de premsa de Miqui Lladó, la presència demà sota pals de Sergi Puig, que ara hauria de tirar de maroteca, Sergi, per recordar, no sé si ho tens fresc, si no ho busquem en un moment, quan va ser l'últim partit de Sergi Puig sota pals. Diria que Ortola s'estrena a Elda, potser?
A mi és el que em sona, que s'estrena el nou Pepi Comat. I el partit d'abans, no
Mira,
sé si seria la derrota que s'ha contra el Numancia.
Doncs bingo, bona memòria. L'11 de febrer del 2023 és l'últim partit de Sergi Puig sota pals, aquell dia derrota 0-1, jornada 23, per tant tindrà l'oportunitat 14 jornades després el porter del centre d'esports Sabadell. Per tant, doncs això, dubte resolt, demà juga Sergi Puig, diu Miqui Lladó que l'11 serà molt competitiu, que no hi haurà massa experiments, massa canvis, i que si venen 500 persones a animar el centre d'esport Sabadell a l'RC Stadium, no es poden relaxar ni un pèl. Ens deixem alguna cosa, Sergi?
Està tot dit, Pau, en principi. Demà no hi ha entrenament al matí, evidentment, perquè el partit és demà a 7:45 del vespre, des de mitja hora abans el Sabadell ja en joc, en aquesta penúltima jornada de Lliga i últim desplaçament del centre d'esports de la temporada.
Doncs marxem fins a Cornellà. Gràcies, Sergi.
Una abraçada, Pau.
Hotel Suís.
Doncs mentre el centre d'esport Sabadell, que té aquest objectiu de la Copa entre Sella i Sella, el Cornellà, que acomiada la seva temporada a l'RCD Stadium, necessitant sí o sí aquests 3 punts per dependre d'ell mateix en l'última jornada per aconseguir la salvació. 2 minuts i mig i arribem al punt de 2:45 del migdia. Saludem en directe el tècnic de la Unió Esportiva Cornellà, resident a més a Sabadell, com ja hem explicat en més d'una ocasió, el Gonzalo Riutort. Què tal, Gonzalo, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per vosaltres és, vaja, una autèntica final aquest partit, no?
Sí, som conscients, ja sabem com està el calendari, ja sabem el que queda i sí, és una final, una més, perquè, bueno, pràcticament aquesta categoria, i com ha anat tot, doncs, ha sigut un continu les últimes setmanes.
Una segona volta, unes últimes setmanes que no han estat massa fàcils per vosaltres. És cert que vau guanyar l'últim partit a casa contra el filial de l'Atlètic Club, però el que dèiem, no ha estat una segona volta, o si més no, a partir de la jornada 23, després de guanyar contra el Balears, que després encadeneu aquestes 11 jornades consecutives sense guanyar, no ha estat un tram de temporada fàcil, no?
No, però, bueno, al final, en aquest plas, en aquestes 11 jornades hi ha hagut moltes que sincerament crec que hem merescut molt més del que hem tingut, però bueno, la realitat és la que és, hem arribat a aquesta situació final de temporada, com li ha passat a altres equips, estem diversos equips ficats allà, i de poc serveix mirar enrere. El més important és el que tenim endavant, ho tenim en les nostres mans i anem a intentar aconseguir-ho.
Aquesta necessitat, aquesta urgència de la qual parlàvem ara, es pot traslladar demà al terreny de joc, o creus que s'ha de traslladar en el sentit d'un Cornellà amb un puntet més de fam o més d'intensitat que el Sabadell?
Esperem que sigui així. Nosaltres intentem sempre focalitzar-nos des de la visió més positiva, no? I pots mirar-ho per les dues vessants, no? Dir, doncs, aquests nervis poden generar certa tensió que sigui perjudicial, o bé l'altra és, escolta, nosaltres ens juguem molt més i hem d'anar a que això es vegi al terreny de joc, hem d'anar convençuts i nosaltres hem de competir al límit perquè ens hi va molt.
Hi ha hagut feina específica aquesta setmana a l'hora d'això, de controlar possibles nervis que sorgeixin durant el partit?
No, ja et dic, nosaltres la setmana ha sigut, bueno, és una tònica general de tota la temporada, hi ha molt bona feina al dia a dia, l'equip treballa bé, i és una situació que fa una setmana era pràcticament la mateixa, fa dues setmanes també, són finals, són partits molt, molt importants i per tant no és res nou, i a més tenim jugadors, i en aquesta categoria tenim jugadors amb molta experiència que han viscut situacions semblants.
Sí que és cert que per vosaltres la part bona, no sé si ho teniu força controlat o no, ho dic perquè aquí hem portat en les últimes setmanes un ball de xifres i de números increïble, però avui repassàvem a la redacció i la veritat és que teniu força bé els averages contra els Balears, la Nucía, Intercity, Numancia, això imagino que a un li dona un puntet d'avantatge, no?, respecte de la resta.
Bueno, lògicament tot és important i compta tot, però bueno, sí, al final el tema, si hem pogut fer números, però és que, sincerament, estem en una situació en la qual depenem de nosaltres. Lògicament, sempre hem de mirar, no?, de retruc, i si amb aquest resultat, però és que ens ha passat moltes jornades. Nosaltres ja qualsevol equip fas números i ens anem la jornada anterior, no? O sigui, si va haver-hi un Barça B Intercity, un Barça B portava 13-14 jornades sense perdre, no perdia a casa des de novembre, crec, i guanya l'Intercity. O sigui, mirar els altres resultats i es pot donar aquest o altre, no té massa sentit. Nosaltres centrar-nos en el que tenim per davant, que és un partit molt complicat, però que és molt important per nosaltres, i per tant centrar-nos a intentar treure el partit endavant, que és el que ens donarà més números, perquè al final si guanyem els dos partits que queden, ens salvem, 100%. Per tant, anem a intentar sumar els 3 punts, que és el que volem. L'altre, si tenim amb alguns guanyat, amb altres empatant, ens aniríem al general, i en el general segurament aquí perdríem, i bueno, ja tot una mica, però bueno, són molts equips que estem ficats allà i, per tant, escolta'm, a lluitar cadascú de nosaltres les nostres opcions.
Entro també en la carpeta Sabadell. Gonzalo, és bo o és dolent pel míster del Cornellà que el Sabadell ja no estigui en aquesta lluita?
No ho sé, sincerament, ja que el mateix que et deia, no? Aquí han vingut equips que tenien, estaven descendits virtualment, vam venir a Calahorra i ens va aixecar un partit, li vam aixecar a nosaltres, després no ens va aixecar a nosaltres, juguen sense tensió, d'això de vegades és bo i de vegades és dolent, mai saps què és el més important. Va venir el Vidal Atlètic ja descendit, ens va costar moltíssim treure el partit endavant i vam venir amb tot, perquè fins i tot els jugadors que estan en dinàmica del primer equip, per situacions de calendari, Eduard i companyia, van ser de la partida, i per tant, bueno, et dic que no em centro molt amb els altres, sinó amb nosaltres. Si nosaltres som capaços de treballar aquesta ambició i necessitat que tenim de treure aquest partit ben entesa, doncs tenim molts números de treure endavant, que és el que necessitem.
Suposo, però, que el Sabadell l'hauràs vist bastant últimament i que arriba en el seu millor moment de la temporada, no?
Sí. Bueno, hi ha hagut, crec que tots els equips hem tingut, no?, moments de dinàmiques positives de resultats. És veritat que el Sabadell justament ara està en aquesta dinàmica positiva de resultats, això dona un plus de confiança i, lògicament, pues, no tenen aquesta tensió extra de la necessitat classificatòria, perquè el principal objectiu ja l'han aconseguit. Però, bueno, et dic, nosaltres intentar estar en la millor versió nostra, que això és el que ens dona més número d'intentar treure el partit endavant, que és el que busquem.
Vaig acabant també ja, Gonzalo. No sé si a un també aquesta setmana se li plantegen molts dubtes pel que fa a l'11 que pugui presentar demà el Sabadell. Ara escoltàvem a Miqui Lladó dir que hi haurà un 11 competitiu, que no farà massa experiments, però no sé si un treballa més aquests dies sobre les estructures de l'equip en si, que no pas sobre els noms que puguin ocupar aquestes estructures.
Bueno, sempre és una incògnita, no? Lògicament, amb la situació que té el Sabadell és encara més difícil, no?, esbrinar o endivinar quin és el possible 11, perquè, bueno, segurament algun canvi farà, no? Al final és l'objectiu del temps. Sí que és veritat que buscaran algun més, però bueno, és un tema més, sí, el que deies tu, és un tema més de comportaments, d'estructures, i després les particularitats de les individualitats. Bueno, lògicament, quan sapiguem l'11, doncs, les dues o tres coses que podem dir de cada jugador per les possibles duels que es donin en el terreny de joc, doncs els traslladarem als jugadors. A banda d'això, pues, centrar-nos també en les nostres situacions que ens puguin generar avantatges i bueno, tenir sempre pla A, pla B, pla C, és intentar tenir sempre alternatives, perquè també l'esdevenir del partit et porta a situacions noves.
I l'última, vosaltres acomiadeu, com deia abans, la temporada a l'RCD Stadium, amb aquest últim partit a casa. Com ha estat també el fet de jugar durant tot l'any a casa de l'Espanyol, ben apropet del nou municipal, però clar, en un escenari que res té a veure amb les dimensions, amb la superfície del nou municipal, quin balanç feu també del que ha estat aquesta temporada allà a l'RCD Stadium?
Bueno, hi ha coses positives i hi ha coses que lògicament pues no van a cara, no? Pues positives, lògicament, sempre és un al·licient, no? És un estadi de primera divisió, estem molt agraïts, a més, com s'ha comportat, no?, l'Espanyol amb nosaltres i tots els que han intervingut en aquesta situació per poder tenir nosaltres un estadi on competir. Però, bueno, també som conscients que, lògicament, pues, l'ambient no és el mateix, és un camp més fred, no té res a veure amb el que és el nou municipal i lògicament, també entenem que pel rival sempre és un punt extra de motivació d'anar a un estadi a primera divisió. Per tant, bueno, té sempre aquesta doble lectura, no? Hi ha coses que ens han vingut bé i d'altres que potser ens han generat encara més dificultats. Bueno, contents per com s'ha donat la temporada fins ara de que l'equip ha competit molt bé, hem tingut moltes adversitats, el que deia, aquesta situació atípica, no?, d'aquest camp com a local, que, bueno, és inusual, i això, amb moltes ganes de que arribi el partit i intentar treure'l endavant i aconseguir els tres punts que ens aproparien a una permanència que és molt lluitada i que jo crec que serà molt meritòria.
Doncs tant de bo hi hagi la temporada que ve un altre equip català, en aquest cas el que es mantingui a la categoria, a la primera federació, com és el Cornellà. Gonzalo Riutort, tècnic del conjunt verd, resident, com diem aquí a Sabadell, tota la sort del món en aquestes dues últimes jornades. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Doncs Gonzalo Riutort, en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, i hem de completar aquesta prèvia del Cornellà-Sabadell, insistim, de demà. A les 7 de la tarda, la prèvia al Sabadell en joc, a 7:45 al partit, ens hi posarem des de l'RCD Stadium amb el Sergi Garcés i el Sergi Parc. Precisament el Parc és qui signa les estadístiques d'avui, li posa veu la Núria García.
El llibre de registre.
Es preveia que aquest Cornellà-Sabadell de la penúltima jornada fos un duel a vida o mort per la salvació per tots dos, i tan sols ho serà per al conjunt verd. Només la baraix permet als de Gonzalo Riutort, a hores d'ara, viure fora del descens.
El rival.
Que el futbol va de dinàmiques és un tòpic molt recurrent, però el Cornellà és el millor reflex d'aquest fet. Va començar la Lliga al conjunt verd amb 3 derrotes i després ha anat seguint sèries molt irregulars. 13 dels següents 15 punts abans d'encadenar 8 jornades sense guanyar, després un 16-21, 11 jornades sense conèixer la victòria i en les dues últimes setmanes un triomf i una derrota.
Els precedents.
Com bé sabeu, la tendència contra el Cornellà s'ha capgirat en els enfrontaments més recents. De ser una autèntica bèstia negra i no poder-lo derrotar mai, ha passat a ser un rival gairebé fetitxe. Dels 9 partits sense victòria arlequinada, els 3 triomfs consecutius del cantó del Sabadell, sumant els disputats a la Nova Creu Alta i al Municipal de Cornellà. Què passarà demà a l'RCD Stadium?
L'estadi.
Serà el primer cop que els dos equips s'enfrontin a l'estadi de l'Espanyol després que el Cornellà fos obligat a traslladar-se per no complir el seu recinte amb els requisits més exigents proposats per la Federació Espanyola. No serà, però, el primer cop que el centre d'esports trepitgi l'RCD Stadium, sinó el segon. L'estrena va ser l'últim any a segona, un 20 de febrer del 21, amb l'estadi buit per la pandèmia davant de l'Espanyol. Va guanyar l'equip perico per la mínima amb un gol de RDT.
L'estadística.
L'any passat el Sabadell es va quedar fora del play-off i sense Copa del Rei, ocupant el 8è lloc amb 58 punts. Enguany, l'equip de Miqui Lladó no pot acabar entre els 5 primers, però matemàticament té opcions de ser 6è, entrar a la Copa i arribar als 55 punts, 3 menys que fa un any. Tot i la diferència d'objectius d'una temporada a una altra, els números classificatoris podrien acabar sent molt similars.
Amb el xiulet a la mà.
Avui fa exactament 4 anys de l'últim cop que l'àrbitre gallec Daniel Pastoriza Iglesias i el conjunt sabadellenc van creuar els seus camins i demà ho tornaran a fer. Tot i passar desapercebut en aquella ocasió, el col·legiat forma part d'un dels dies més recordats de la història més recent del centre d'esports. Va ser el que va dirigir l'Olot Sabadell de l'última jornada de la temporada 18-19, que va acabar amb un triomf arlequinat per 0-2, que va donar la permanència a segona B. Uns mesos abans havia dirigit un Sabadell Teruel, saldat també amb victòria 2-0. Amb el Cornellà té un precedent, un 1-1 a casa contra el Nàstic, poc abans que esclatés la pandèmia. Pastoriza Iglesias té 35 anys, acumula 5 campanyes a la categoria de bronze i té una mitjana de 5,07 grogues per partit i 0,36 vermelles.
La curiositat.
Ja que parlem de targetes, demà es veuen les cares. Segons la classificació oficial, l'equip més net contra el que menys del grup segon de la Primera Federació. El Cornellà, amb 83 punts, lidera el rànquing amb 10 punts menys que el Sanse. A la cua, al Sabadell només li queden 2 jornades per no acabar amb aquest dubtós honor. Té 145 punts i es troba a 6 de la Nucía i a 9 de l'Atlètic Balears.
El llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Amb la permanència a la butxaca, el Sabadell no es vol aturar. El carmelet de la Copa és molt temptador i els de Miqui Lladó no el volen deixar escapar. Tot un objectiu de luxe, en un escenari de luxe i amb un ambient d'autèntic luxe. Des de l'RCD Stadium, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell. Viu la transmissió més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de Sergi Parc i la direcció de Pau Vituri.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts al...
Dissabte 20 de maig a les 7 del vespre, Sabadell en joc, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Us esperem el proper diumenge 21 de maig a la gran festa solidària Sabadell Corre pels nens i les nenes. La recaptació es dedicarà íntegrament a la salut mental pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Inscriu-te ja a la tradicional cursa www.sabadellcorrepelsnens.cat. Tens temps fins al 16 de maig. No hi faltis, tots comptem!
L'Illa obre els diumenges de 12 del migdia a 8 del vespre. És el pla perfecte. Shopping, activitats per la família, gastronomia, premis amb les compres i una hora d'aparcament gratis. Gaudeix de diumenges diferents i divertits a l'Illa Diagonal.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. 2 minuts i arribarem al punt de 2:15. Seguim parlant de futbol perquè a Primera Catalana el filial del Centre d'Esports disputa la penúltima jornada de Lliga jugant-se aquest ascens a la futura Superliga Catalana. Donada la importància del duel contra l'Igualada, l'escenari del partit serà ni més ni menys, com explicava ara fa uns minuts el Sergi Parc, l'estadi de la Nova Creu Alta. El nostre estudiant en pràctiques, Guillem Llorenç, ens fa la prèvia d'una cita que podria segellar de forma matemàtica el segon ascens consecutiu del Sabadell B.
Sense partit del primer equip, el Temple serà l'escenari del duel entre el Sabadell B i l'Igualada. Els arlequinats són cinquens i estan immersos en la lluita per l'ascens a Superliga, juntament amb el Llefià, la Guinaueta i l'Horta. Per assolir l'objectiu, hauran de sumar els 3 punts davant els igualadins, equip ja salvat i amb el qual el filial del Centre d'Esports va empatar en el partit de la primera volta. Marc Nomen, el tècnic, assegura la victòria si es juga amb la mateixa mentalitat que a Sant Cugat.
A mi allà em van agradar molt, van haver-hi moments pels dos equips, però crec que vam estar poc encertats de cara a porteria, una mica com la nostra història, però bueno, que si ho muntem bé, si treballem bé i si anem sobretot amb la mentalitat que hem anat avui, estic segur que traurem els 3 punts.
Tot i la posició a la taula, l'entrenador arlequinat es desfà en elogis cap al seu rival i destaca les seves virtuts.
Igualada és un equip que a mi m'agrada moltíssim. És un equip que normalment juga 5-3-2 amb dos puntes de mobilitat ràpids, et generen superioritats per dins, tenen jugadors bons que remenen bé la pilota, tenen algun pivot que de tall però que també és constructor, i a darrere, sobretot per fora amb l'Arnau Quadres, tenen molta velocitat en els carrils. Els hi falta un punt de velocitat en defensa, però tot i així són gent contundent.
Un triomf combinat amb una punxada de la Guinaueta asseguraria la cinquena posició del grup i l'ascens a Superliga. En canvi, una sisena plaça obligaria el filial del Centre d'Esports, a priori, a disputar una eliminatòria per ascendir. El Sabadell B Igualada, insistim, a la Nova Creu Alta, arrencarà diumenge a les 5 de la tarda.
I la Lliga Nacional Juvenil arriba al punt final aquest cap de setmana amb l'última plaça d'ascens en joc entre el Mercantil i el Nàstic Manresa. L'equip dirigit per Marc Xalabarder en té prou amb un empat a casa contra el Cornellà B per aconseguir-ho. I fins i tot, si els blaugrana perdessin, l'ascens a Divisió d'Honor també seria una realitat sempre que el conjunt manresà no assoleixi els 3 punts en el seu enfrontament davant el Girona B. Xala vol pujar de categoria per donar el final somiat a tots els jugadors que aquest any s'acomiaden de la seva etapa formativa.
Molts d'ells acaben la seva etapa del futbol base, varis d'ells també porten molts anys al Mercantil, crec que és el final somiat, no?, per ells. Tenim l'oportunitat de poder viure un partit així, de fer-ho a casa, de fer-ho amb la nostra gent, i bueno, al final, com bé sabeu, no? I hem comentat durant tota la temporada, en cap moment ha estat el nostre objectiu ascendir a divisió d'honor, ni molt menys, però crec que els jugadors, una vegada arribes, no?, l'última jornada, depenent de tu mateix, és perquè tu has merescut.
I aquesta última jornada serà en horari unificat en tots els partits en què hi ha equips que tenen encara objectius en joc. Diumenge a les 6 de la tarda, un fet, com tothom sap, que serveix per evitar qualsevol suspicàcia en els resultats que es puguin donar. Tot i això, Xalabarder ha denunciat intents d'embrutar l'ètica de la competició en els últims dies.
No juguen res, però en aquesta categoria, en aquestes edats i en aquests nivells, hi ha molts interessos darrere. Nosaltres com a club i jo com a entrenador sempre he estat en contra d'aquests possibles interessos per afavorir tercers. De fet, aquestes últimes setmanes hi han hagut diverses trucades per part d'aquestes terceres persones. Jo sóc anti de pactar resultats, jo sóc anti de comprar partits. Entenc que això va en contra del que hauria de ser l'ètica dins del món de l'esport. Per tant, bueno, sí que no juguen res a nivell classificatori, però vés a saber, no?, si hi ha altres al·licients per part d'altres clubs cap a ells.
Bé, doncs aquí queda la denúncia que feia Xalabarder. Sigui com sigui, esperem que el Mercantil acabi de rematar la feina i que la temporada que ve puguem tenir dos equips sabadellencs a la màxima categoria del futbol juvenil, ja que recordem, el juvenil A del Centre d'Esports va poder assolir la permanència a Divisió d'Honor fa unes setmanes. Per cert, per la seva part, el juvenil B Arlequinat tanca la seva temporada nacional al camp de l'Adam B amb un enfrontament sense absolutament res en joc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, bloc poliesportiu amb waterpolo. Ho dèiem al principi d'aquest Hotel Suís. La final de la divisió d'honor femenina s'haurà de decidir demà mateix a Can Llong. L'Astralpool Natació Sabadell va tenir a tocar la seva 20a lliga amb la punta dels dits, però el Mataró va forçar el tercer i definitiu partit d'aquesta final de la divisió d'honor enmig d'un arbitratge que, per segon any consecutiu, va ser molt i molt i molt controvertit. Les de David Palma van dominar gairebé tot l'enfrontament i van entrar en l'últim quart guanyant de dos, però els col·legiats van assenyalar tres penals en contra en els últims sis minuts, inclòs el definitiu 11-10 que va transformar Ani Espar a només 30 segons pel final. Una acció que el tècnic, que David Palma, analitzava així.
Penso que l'últim penal per mi és una falta en atac i després rigorós, és una situació, el pita massa fàcil tal i com anava el partit, no? O sigui, per el temps que quedava, que normalment diuen jueguen i guanya tu a l'aigua. Bueno, els hi dona el penaltet i tot així tenim l'última opció, no?, amb el temps mort que ha demanat el Rupert i l'acció que ha treballat l'equip, i traiem l'expulsió i hem tingut la superioritat numèrica i a punt d'aconseguir l'empat, que haguéssim forçat els penals. Una pena.
Una pena, i un David Palma que va veure la targeta vermella en aquest penal que comentàvem ara mateix. El tècnic tampoc s'explicava la quantitat d'expulsions que estan rebent en aquesta final del play-off. Dimarts en van ser 14 en el primer partit a casa, a la Finet Work Aquàtics de Can Llong. Ahir, a la Joan Serra, en el segon, un total de 15.
Ens ho preguntem, no? Costa molt d'explicar-se a la jugadora, no? I més amb el perfil de jugadora que tenim a dos metres, no? Tenim també molta jugadora que surt molt bé a la contra, que guanya l'avantatge i costa trobar una explicació lògica de per què encaixem 30 o 31 expulsions en dos partits, no? O per què sempre tenim desavantatge en el tema de la superioritat numèrica.
Doncs al final, demà, a dos quarts d'una del migdia, tindrà lloc a la Finet Work Aquàtics de Can Llong aquest últim assalt de la temporada entre l'Astralpool i el Mataró, un autèntic clàssic ja amb el títol de Lliga en joc. Un duel que es podrà seguir, per cert, en directe a l'antena de Ràdio Sabadell. I encara païnt el desenllaç d'ahir, Palma explica com afrontaran aquesta nova final de finals contra les de Dani Ballart.
Més que netejar el cap, jo penso que la jugadora té clar el que ha passat aquí. Ho sabem tots. Ens fa ràbia i jo ara entraré al vestidor, la felicitaré per la feina, ens veurem demà i prepararem l'últim partit a casa nostra i ens deixarem la vida ja amb la nostra afició i a veure si aconseguim guanyar aquesta lliga.
Doncs David Palma, prometent que demà es deixaran la pell a casa a la piscina de 33 metres. Recordem, la final femenina es juga a la piscina de 33 metres perquè a la de 50 hi ha la celebració de la primavera del Club Natació Sabadell. Aquell escenari està ocupat i com el primer partit, doncs la sèrie, el playoff, tornarà a aquesta piscina de 33 metres on s'espera un altre autèntic partidàs entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró. I qui també vol portar la final al tercer partit és el masculí de l'Astralpool, que aquest vespre visita la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Els de Quim Colet s'han quedat sense cap marge d'error després de caure dimecres per un clar 4-9 a Canllong contra el vigent campió. Tot i admetre la superioritat dels mariners en aquest punt de la temporada, el tècnic assegura que es deixaran també la pell perquè el títol també s'acabi decidint a casa.
Ho intentarem com ho hem intentat tota la temporada, ni més ni menys, però és cert que aquest Barceloneta és el millor Barceloneta que ens hem trobat en tot l'any, d'acord? Per què? Pues, bueno, pues perquè ells es poden permetre segurament, doncs, bueno, amb la plantilla que tenen, avui deixen un jugador fora que està en òrbita de selecció, com és el Nico Pol, i nosaltres no se'ns pot encostipar a ningú, no? Aleshores, doncs, aquesta és la diferència. Ells són favorits. Ara, nosaltres, com hem fet tota la temporada, doncs, el partit de divendres ens hi deixarem l'ànima per intentar allargar la sèrie i intentar portar aquí a una final el diumenge.
Doncs la promesa que feia també Quim Colet per intentar que aquest cap de setmana tinguem waterpolo demà amb el femení i diumenge amb el masculí buscant la seva primera lliga contra un Atlètic Barceloneta que és dominador a cada competició domèstica a la lliga des del 2006. En aquesta línia, la mateixa línia que comentava Quim Colet, Bernat Sanahuja, que la temporada que ve els rumors el situen allà com a local, té clar què han de millorar respecte del primer partit i lluitar també perquè la sèrie s'acabi aquí a casa.
Sabem que hem de canviar algunes coses, que ara ho tenim més difícil, però que això no acaba aquí, que encara tenim dos partits, primer a casa seva i hem d'anar per la victòria i lluitar per un tercer. Òbviament no volem despedir la temporada aquí a casa d'aquesta manera, volem lluitar per acabar de la millor forma aquí amb tota l'afició que sempre ens ajuda i bueno, toca lluitar allà.
Doncs a 9:15 arrencarà avui el partit a la piscina barcelonina de Sant Sebastià entre l'Atlètic Barceloneta i l'Astralpool Natació Sabadell. Recordem que allà ja va guanyar l'equip de Quim Colet en el duel de la primera volta de la fase regular i en cas de ser necessari el tercer partit, també a moda d'agenda es disputaria en aquest cas diumenge a les 2 a la piscina de 50 metres de Canllong.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Hola. 6 minuts i arribarem al punt de les 2 en futbol sala. El Natació Sabadell afronta la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió. Els d'Adri Sánchez viatgen a Eivissa amb el 2-4 en contra de l'anada i sabent que hauran de marcar 3 gols més que el Gas i Fred per passar ronda. En cas que l'eliminatòria acabi igualada després de la pròrroga, el club quedaria eliminat per haver finalitzat la fase regular en pitjor lloc. Sánchez ho té ben present, però no llença la tovallola.
És difícil, realment és difícil, perquè són 3 gols al campió, al líder, que bueno, tenen molt bons jugadors, però realment crec que al final els partits són molt oberts, tindrem les nostres eines, hem de saber com encarar aquest partit, potser arrisquem més també, no? Possibilitats tindrem i hem de mirar què és el millor que podem fer per intentar tenir el màxim de possibilitats possibles.
Una estadística a tenir en compte és que al club no se li han donat malament els desplaçaments fora de Catalunya aquesta temporada. El balanç és de 3 victòries, un empat i una única derrota, que va ser justament contra el Gas i Fred, 3-2, amb un gol encaixat a només 10 segons pel final. Ara el favoritisme torna a ser pels eivissencs, sobretot per aquests 2 gols de renda assolits al Pavelló Nord, però Sánchez recorda que el rival té, entre cometes, la pressió d'haver de rematar la feina.
És pressuposar coses que no en tinc ni idea, però bueno, entenc que sí que és un projecte per posar, això és evident. Han portat molts jugadors de Catalunya, entenc que és una inversió de temps i de diners, d'instal·lacions, etc. Així que entenc que és el seu objectiu i que hauran de jugar amb això, i entenc que ells tinguin pressió, però jo crec que nosaltres al final també tenim certa pressió, perquè nosaltres també volem guanyar. O sigui, si ens eliminen i punt, però que nosaltres tenim la pressió de voler passar, o sigui, no, això no va de pressupostos, sinó d'energia, del que volem i punt, així que estarem també igualment pressionats perquè no ens eliminin.
Demà, 6:15, arrencarà el duel a Eivissa, i a tot això, en cas que el Natació Sabadell caigui eliminat, estaríem parlant molt probablement de l'últim partit d'Adri Sánchez al capdavant de l'equip. La gran temporada que ha signat el tècnic, classificant el club per aquest play-off contra tot pronòstic, hauria cridat l'atenció d'alguna entitat de categoria superior, i més tenint en compte que ja venia Adri Sánchez fa un parell d'anys de proclamar-se campió d'Espanya amb el juvenil del Bellsport de l'Hospitalet.
Jo crec que no és el moment de parlar d'això públicament, em sap greu, però no crec que no és el moment. Llavors, quan s'hagi de fer un comunicat oficial, es farà un comunicat oficial, però al final, jo crec de debò, el més important, més que una figura en concret, perquè al final la gent ve i se'n va, no? Al final el més important és que quedi el projecte, quedi l'energia aquesta de la gent que vol anar més, la gent que prioritza l'esport. Crec que s'ha generat molt bona dinàmica i crec que és una línia que ha de seguir el club.
Doncs paraules que sonen a comiat, sense cap mena de dubte, d'Adri Sánchez. En cas de confirmar-se la notícia, la seva etapa amb el club haurà durat tot just un any. Abans, però, aquesta tornada, insistim, del play-off a Eivissa, de la primera ronda del play-off contra la UD Gasifred Eivissa, buscant la segona eliminatòria pel Club Natació Sabadell de Futbol Sala. I tancarem avui l'Hotel Suís fent també un parell de punts. D'entrada, en squash, Iker Pajares ha caigut eliminat a la segona ronda de l'Obert de Manchester, al Regne Unit. L'esquaixista sabadellenc, però, va vendre molt cara la seva pell contra el primer cap de sèrie del torneig i número 4 del món, l'egipci Ali Farak. El tennis Sabadell es va apuntar al primer joc per 5-11, però va caure en els tres següents per 11-6 i dos ajustats, 12-10. I 11-9, en total 50 minuts de partit. La pròxima cita en el seu calendari serà dijous de la setmana que ve al torneig internacional del Gouna a Egipte, on debutarà contra l'hongarès Balázs Farkas, el número 50 del rànquing mundial. Pajares, recordem, es troba en el lloc número 30. I ahir va acabar a Sant Andreu, a la Pere Serrat, la segona parada del Mare Nostrum de natació, sense cap més mínima mundialista pels nadadors del club, més enllà de l'aconseguida en el seu dia per Carles Coll. A falta de confirmació oficial, serà l'únic representant del Natació Sabadell a Fukuoka, al Japó, en les proves individuals. Recordem que Sergio De Celis també estarà present, però als relleus. Un Sergio De Celis que va ser quart a la seva prova predilecta de l'hectòmetre, als 100 metres lliures, a només 4 centèsimes del podi. L'altre resultat destacat pels interessos del club en aquest trofeu internacional Ciutat de Barcelona va ser la cinquena plaça de Marina García en els 200 braça, competint, això sí, amb l'equip de la Federació Catalana de Natació. Un minut i 15 segons per arribar al punt de les dues. Nosaltres ho deixem aquí.
Hotel Suís.
Us enviem una forta abraçada del Toni González a les vies de so, del nostre estudiant en pràctiques, el Raül Medina, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà, recordeu, teniu doble cita amb l'esport sabadellenc a 1:15 del migdia, aquest tercer partit de la final femenina de waterpolo, del play-off de la Lliga entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, i a la tarda, des de l'RC Stadium a les 7, aquest Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, últim desplaçament de la temporada pels de Miqui Lladó, amb el premi de la Copa en joc. Ara, l'informatiu a Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant. Que vagi bé, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.